Aquesta tarda, l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix ha convidat el doctor Lluís Torné, fundador i director de l'Institut de Ciències Fotòniques, per inaugurar el cicle de la llum 2015. I és que l'Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat el 2015 com l'any internacional de la llum i les tecnologies basades en la llum. El títol de la conferència que ofereix el doctor Torné és Llum per la nanomedicina. Doctor Lluís Torné, fundador i director de l'Institut de Ciències Fotòniques, molt bon dia.
Molt bon dia.
Si li sembla, per començar a posar-nos una mica en context, per als que no som entesos, podríem dir d'alguna manera molt bàsica que la fotònica és la ciència que estudia la llum.
Exactament això, efectivament. O sigui, no, és una paraula nova, això de fotònica, eh? Una paraula que té potser dues dècades, però s'ha inventat justament per definir amb una paraula qualsevol cosa que tingui a veure amb llum.
Parlàvem de fotònica perquè vostè és el director de l'Institut de Ciències Fotòniques. Com expliquem als oients el treball que realitza dia a dia des de l'Institut de Ciències Fotòniques? Perquè vostès, deixi-m'ho dir, doctor, són el primer centre del món en física i astronomia, segons la revista Nature, i això ha de ser un orgull per vostès i també per tots els catalans per tenir-los a casa nostra.
Bueno, vam ser els primers amb una cosa, eh? En fi, aquella cosa sí que vam ser els primers i per això vam sortir tan bé, però en qualsevol cosa som dels més bons, sí. Som dels més bons perquè tenim investigadors molt bons. Hem contractat a gent, alguns d'aquí i altres de fora, d'arreu del món, que són gent que en el seu àmbit són gent molt innovadora, gent molt creativa, que a més de saber molt bé el seu ofici, tenen idees de coses noves per fer. I per això som un centre conegut en el món, no? Perquè som gent original, diguem. Tenim diversos camps de treball, tenim sempre basat en llum, eh? Tenim llum per energia, que això vol dir energia fotovoltaica, tenim llum per informació, que vol dir comunicacions, internet, telèfons mòbils, pantalles, etc. I tenim llum per salut, que és un àmbit en el que, diguem, som molt actius, ho fem sempre en col·laboració amb hospitals de l'entorn, perquè l'ICFO és un centre de física i d'enginyeria, i per tant quan fem coses amb salut ens cal algun company que sigui metge o sigui biòleg, i en aquest àmbit fem coses, diguem, importants.
M'ha anat molt bé que parlés d'aquest àmbit de la salut, entre totes les feines i les tasques que s'investiguen a l'Institut de Ciències Fotòniques, perquè la llum és molt bona per la salut. De fet, des de l'Institut, amb l'investigador Romain Quindan, es va presentar un xip que permet detectar el càncer abans que els sistemes actuals.
Exacte, sí. Una cosa que fa la gent que treballa en nanomedicina és diagnosi. Això vol dir trobar marcadors, és a dir, senyals, coses que indiquen que en el futur hi haurà una malaltia, quan aquests marcadors, aquestes senyals, encara són molt petits, són molt indetectables. No? Per tant, vol dir que aquella malaltia està incubant-se i sortirà al cap de 3 anys o 10 o 15 potser, no? Perquè la idea és que si tu saps abans d'hora, és a dir, quan aquella malaltia està justament creixent...
Un diagnòstic
molt precoç. Sí, es pot actuar de manera molt menys invasiva perquè de fet no estàs malalt. És a dir, estaràs malalt potser al cap de molts anys, diguem, no? Però ja tens un marcador que un metge sap que farà que al cap d'uns anys tinguis aquella malaltia, no? Doncs aquests anys que diem que es poden guanyar és una de les coses que vol fer la nanomedicina.
Per tant, entre les investigacions que es porten a terme, podem destacar aquests temes relacionats amb la nanomedicina, que utilitza, no sé si m'equivoco, doctor, vostè em corregirà, tècniques basades en la llum làser per fer aquests diagnosis que ara ens explicava de malalties fins i tot anys abans que es manifestin. Vostè ho deia, aquella persona no està malalta encara.
Exacte, sí, sí. O sigui, hi ha diagnosi, i el que jo trobo que encara és més important, que de fet és el que està més, diguem, de moda en el món, que és amb llum làser entendre com comencen les malalties. Veure quin és el mecanisme que fa que comencin a arrencar. No? Perquè si tu entens com comença, diguem, si tu penses que el cos humà és com una màquina, doncs si tu...
No sé si podríem parlar, per exemple, d'alguna malaltia en concret perquè ens en puguem fer una idea.
Alzheimer, per exemple.
D'acord.
Sí. Doncs això, bueno, doncs és un procés molt i molt lent pel qual les neurones deixen de contactar amb elles de forma eficient, diguem, no? O sigui, no parlen de forma prou eficient, i al final, doncs, un perd memòria, bueno, i té problemes que tots sabem, diguem, no? Aquest és un procés molt lent, que és com una màquina que comença a anar malament, comença a fer coses que no...
Comença a desgastar, no?
Sí, com unes rodetes que comencen a rodar cap a un lloc on tu no vols que rodin, no? Doncs si s'entén com comença aquesta malaltia, és a dir, com aquestes rodetes comencen a fer el que no han de fer, s'hi pot posar remei, s'hi pot posar una solució perquè deixin de fer aquella funció dolenta.
Per tant, a part del diagnòstic precoç, també podríem ajudar a evitar que aquestes malalties esdevinguessin una realitat?
Aquest és el punt clau, exactament. O sigui, és entendre com comencen per posar-los molt difícil i per tant que, per exemple, avancin molt lentament. I per tant, diguem, es cronifiquin i doncs ho tinguis un problema que acabaria sent un problema greu quan tens 70 anys, doncs que sigui quan potser tindria 120, diguem, no? I per tant el problema ja és menys important, no? Per fer això cal entendre com funciona aquella malaltia. Un altre cas que em sembla que és bastant clar també és el cas de les infeccions. No? Quan diem, doncs tu tens un constipat, no? O diguem, t'infectes d'un virus, del SIDA o d'una altra cosa, no? Bueno,
que no serien malalties neurodegeneratives...
No, exacte, alguna infecció, no? Bueno, doncs exactament com s'ho fa el virus per infectar-te? És a dir, com entra el cos és fàcil perquè cal que hi hagi algun orifici, però un cop està dintre, com es fica a les cèl·lules? Com fa el forat per entrar dintre, no? Perquè si ho saps, pots posar alguna cosa que eviti que aquell virus pugui entrar dintre, no? Doncs això és el que jo crec que és més important. O sigui, ja el de la diagnosi que ho és, però el de comprendre com arrenquen les malalties, això sí que és molt i molt important.
Estaríem parlant d'un futur de la medicina.
És això, sí, és això, exactament. O sigui, diguem, és comprendre com les coses passen per no haver de concentrar-se sempre en teràpies, és a dir, en solucionar el problema quan ja el tens.
És allò que diu el refrany popular, no? Més val prevenir que curar.
Efectivament, i si entens com funciona, pots prevenir de forma molt més eficaç.
En definitiva, doncs, aquests estudis que es fan al centre són d'impacte mundial i d'aquí també la seva transcendència.
Això és el que volem, eh? Sempre busquem fer coses que ho tinguin interès per algú de l'entorn, que en el nostre cas sovint sol ser un metge, un biòleg o una empresa, que ve aquí i diu, mira, jo tinc un problema i voldria fer això, i llavors ho fem. Però si no és algú de l'entorn que vol fer allò, el que intentem és fer una cosa que no hagi fet ningú en el món i, per tant, que sigui, diguem, novetat mundial.
Parlàvem ara, doctor Torner, de la nanomedicina. Quines són les altres àrees de recerca que es fan des de l'Institut de Ciències Fotòniques?
Hem fet moltes, perquè som 300 i som gent que fins agrada molt el que fem, per tant, som molt treballadors. I això vol dir que fem
moltes coses.
Fem moltes coses, sí. Hi ha una cosa que fem que també... que
alguna a destacar, potser, ja sé que és una pregunta molt oberta, sí, i complicada.
Fem temes de grafè. El grafè és un material que està molt de moda, que està sempre en els mitjans, diguem, no? Perquè és un material una mica miraculós. És com, bueno, com els plàstics fa, no sé, doncs 5 o 6 dècades, diguem, no? Que algú va trobar un tipus de material que tenia propietats molt noves, no? Doncs el grafè és un d'aquests. És un tipus de material que pot fer coses que no es poden fer de cap altra manera, no?
Com per exemple? Exacte.
Es poden fer pantalles de mòbil flexibles. I per tant, el teu mòbil, doncs tu el pots plegar i ficar-te'l a la butxaca. No pots, podràs, diguem.
I quan falta per això, doctor?
Si ho sapigués, seria milionari. Sí, no falta tant, eh? No falta tant.
No falta tant.
No, no, és a dir,
Des de l'institut es treballa, per exemple, en casos com aquest.
Exacte. És a dir, es pot fer. Una altra cosa és que ja es pugui fer i que el que puguis fer tingui un cost raonable, diguem, no? I que el teu mòbil segueixi costant el que costa un mòbil normal i corrent i no costi 4.000 euros.
Perquè després ja no seria, com parlàvem abans, que fos d'abast i d'impacte mundial, sinó seria per impacte d'algunes butxaques.
Sí, seria, bueno, seria un event científic, que és el que és, diguem, no? És una cosa nova, que està molt bé, però si a més vols que allò tingui un impacte pràctic, diguem, doncs a més ha de tenir un cost raonable, no? Doncs, bueno, aquí és on estem.
I cap a on es va? Quin és el futur a través de l'estudi de les ciències de la llum? De les ciències fotòniques?
Depèn del camp en el que estem, eh? O sigui, una qüestió que jo em trobo, diguem, que sorprèn a la gent, quan tinc temps, diguem, per explicar el que fem, és el nombre de coses que funcionen gràcies a la llum. Que, de fet, tu no ho saps.
Ens sorprendrien.
Que... Sí, sí. Coses que fas, bueno, diguem, cada dia, no? Quan t'envies un WhatsApp, o envies un e-mail, o mires un vídeo per internet, tu, de fet, hi ha gent que sí que ho sap, no? Però molta gent no sap exactament aquella pàgina web que acaba de visitar i que està a Nova York, aquelles imatges com han vingut fins a la seva pantalla o al seu mòbil.
No, ens sembla màgia, eh? A la majoria dels mortals, a vegades.
Sí, no?
Ciència, ciència, però molt desconeguda.
Sí, com funciona internet? És a dir, aquelles dades, aquelles imatges, com van pel món? I com és que jo clico amb el meu mòbil i al cap de 2-3 segons ja tinc una informació que estava situada a Nova York. Doncs, de fet, des de Nova York fins pràcticament al teu mòbil ve a través de llum.
Déu-n'hi-do.
Amb fibra òptica, uns cables que estan posats a sota dels oceans que porten aquella informació. No? Doncs això passa amb moltes coses.
Perquè la fibra òptica també treballa amb llum, doncs.
Sí, sí, exacte. Fibra òptica, l'òptica... De fet, és el nom antic de la fotònica, diguem. L'òptica vol dir una cosa que té llum. Doncs és això, és fotònica. Doncs això passa amb moltes coses que fem servir diguem, a la vida quotidiana, que de fet el que hi ha dintre és un làser o un LED, una cosa d'aquestes que fa funcionar. No? Fins fa no gaire, de fet encara ara, passa que aviat això ja no serà així, els jocs aquests d'ordinador...
Sí.
Que tots teníem a casa, que funcionaven amb un CD.
Exacte.
El CD, la cosa que llegeix, la informació que hi ha allà...
Tot i que ja està passant una mica el desús, eh?
Sí, això, exacte. Això està molt de moda, però ara...
L'avenç científic, no, en definitiva.
Sí. Doncs el lector que hi havia allà, el que feia que tu poguessis llegir el teu joc i jugar-hi, era un làser d'un color concret i ben triat, diguem, no? Doncs això passa amb moltes coses, amb el sector dels tèxtils, el sector de la gent que estudia pol·lució a l'aigua, en els aliments, indústries que fan servir làsers per tot tipus de propòsits... És a dir, hi ha moltes coses que funcionen perquè en algun lloc de la cadena hi ha una mica de llum que fa la feina.
Per tant, forma part del nostre dia a dia en coses que ni tan sols ens hauríem plantejat de la importància de la llum.
Sí, i que de fet potser no ens cal saber-ho, eh? És a dir, bé, ho podem saber com a cosa curiosa.
Com a curiositat, com ara vostè ens explica, no?
Sí.
L'ICREA, l'Institut de Física d'Altes Energies, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Politècnica de Catalunya són altres institucions també punteres en investigació que tenim aquí a casa, a Catalunya. Estem avui en dia en un bon estat de forma? Tenim un bon model en investigació i recerca?
Tenim un bon model. Catalunya fa el que pot amb això, i pot poquet perquè té molts pocs diners en aquest àmbit. Els pocs que té els hi posa, de fet, però en té molt pocs. Perquè la recerca és una cosa que no s'ha transferida des de l'Estat. L'Estat inverteix massa poc en recerca. Suposo que és falta de tradició, és a dir, no ens passa com a Alemanya, que la gent ja sap que això és una cosa
de fet,
molt important, no?
Sí, és primordial per avançar.
Exacte. Bueno, aquí això potser ens falta tradició i invertim una mica menys del que ens toca, però tot i això, ja tal com vostè deia, hi ha molta gent en aquest país que fa una feina de punta. O sigui, en el nostre àmbit, Barcelona és un lloc conegut en el món per l'excel·lència que té en gent que fa òptica i fotònica.
Per tant, tot i que el finançament encara és un pal a les rodes de la investigació a casa, no se li dona el finançament que toca, que s'escau i que mereix, quina seria la clau de l'èxit per seguir sent un centre en investigació puntera, tot i que, ja ho apuntava, no hi ha els recursos que tenen, per exemple, se m'acut el MIT, no? Els recursos humans, ja ens ho apuntava al principi de l'entrevista, són una part molt important.
Són la part clau. Són la part clau, perquè... Primer, que són gent molt creativa, i són gent que són molt original, molt competent, i que, com que ho són, aconsegueixen recursos d'arreu del món. Per tant, aquí hi ha els que hi ha.
S'ha d'anar a buscar el finançament fora, no, al final?
Sí, sí. I l'ICFO té una altra cosa, que tenim algun àngel de la guarda, que és una de les peces claus que ha fet que l'ICFO estigui on és, que és que tenim... una fundació privada que es diu Fundació Celex, que està aquí a Barcelona, que de fet dona ajuts a molta gent, molta gent, des de fa molts anys, a més, amb recerca. I en particular a l'ICFO ens en dona, també. I gràcies a aquest programa de la Fundació Celex podem contractar investigadors molt bons d'aquí o de fora i que tinguin mitjans semblants als de l'MIT, que deia... vostè, potser no exactament els mateixos, però no hi ha massa diferència. A l'ICFO tenim aquest àngel de la guarda. Ja dic, hi ha altra gent que el té, també per aquí. Si hi hagués més coses com la Fundació Celex, també l'escenari seria diferent.
Seria diferent. Tot i que parlàvem d'aquest finançament escàs, que ara parlàvem de l'àngel de la guàrdia, de l'ICFO, no?, que ajuda a investigar i a fer un recolzament financer, parlàvem que Barcelona encara és reconegut internacionalment per les seves investigacions. Ve la gent a investigar aquí a Catalunya, parlant d'aquestes 100 investigadors que teniu a l'ICFO i d'aquest capital humà tan important. Per tant, d'alguna manera, encara pot ser un reclam, no? Tot i que no tenia el finançament ideal.
Sí, sí, que ho és, i tant que ho és. Sí, tant que ho és. O sigui, de fet, hi ha pocs llocs al sud d'Europa, potser cap més, que pugui fer amb això el que fa Barcelona. Perquè Barcelona, i en Barcelona parlo en general, diguem, reuneix diverses condicions que són molt úniques al sud d'Europa. Ho són en el món, diguem, però en particular ho són al sud d'Europa.
Quines serien aquestes condicions?
Una cosa que Sant Cugat té de manera excepcional, que és que és molt cosmopolita, s'hi viu molt bé, és un lloc ben connectat, la gent que hi viu són gent, diguem, en general, culta, és un lloc on pots tenir una família i fer-la créixer i ser-hi feliç, diguem. És un lloc atractiu. Pel que fa a la recerca, té algunes entitats que, a més, funcionen com a entitats d'arreu del món. L'ICFO és una d'elles, que funciona. Quan tu estàs dintre de l'ICFO, passeges per un corredor de l'ICFO i no trobes cap diferència amb el MIT o amb Harvard, excepte que el nostre anglès és una mica macarrònic, diguem, no?
Però tenim deures, amb els idiomes encara.
Sí, això sí que hi és. Però a part d'això, és igual, hi ha el mateix esperit, les mateixes ganes, no? No som encara on podríem ser, justament per això, perquè la gent del món també sap que aquí no hi ha els recursos globalment que hi ha a altres parts del món, no? Llavors, doncs, la gent... Potser la gent abans de venir...
Deures a fer com a país, doncs,
Sí, o sigui, la gent abans de venir i quedar-se, de fet, ha de venir i veure-ho. Quan la gent ve i ho veu, hi ha molta més gent que es convenç, perquè no espera trobar coses com les que tenim.
Doctor, ja si em permet la última pregunta, per aquells que aquesta tarda s'acostin al Museu del Monestir, on vostè ofereix la conferència que porta per títol Llum per la nanomedicina, quins són els temes que es tractaran, què és el que podran escoltar?
Bueno, intentaré parlar de dues coses. Una, primer, intentaré donar aquest missatge de... que jo trobo sorprenent, per la gent que no són de l'àmbit.
Sí, perquè és una conferència, recordem-ho, oberta per tots els públics, no només per científics i experts.
Sí, intentaré això, parlar en llenguatge no tècnic, diguem, no? Doncs una part per intentar enfatitzar aquesta idea de la quantitat de llocs on hi ha la llum i que fan que el nostre món funcioni, diguem, no? I la part segona serà enfocar aquests usos de la llum algunes aplicacions de nanomedicina. Això que dèiem abans de com la llum es fa servir per entendre el començament d'algunes malalties o per diagnosticar-les. Potser dir alguna cosa de teràpies, però aquest és un tema que és millor que parlés amb metge, i per tant jo em centraré en el tema de llum per comprensió de malalties i de diagnosi.
Moltíssimes gràcies, doctor Lluís Torner, fundador i director de l'Institut de Ciències Fotòniques. Que vagi molt bé la conferència aquesta tarda.
Fantàstic, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.